tal, amics oients? Com esteu? Bon dia i bona hora i benvinguts a l'antena dels 5 minuts més. Avui és el dia de les notícies. Avui és el dia dels periodistes. Avui és el dia en què us hem d'agrair la vostra fidelitat i el dia en què també hem de reflexionar sobre nosaltres mateixos i la feina que tots i totes fem cada dia per portar-vos tota l'actualitat fins a casa vostra. Un tema apassionant, el tema de la gestió de la informació en els temps que corren. Aniel Puigverd, què tal, com estàs? Molt bon dia.
Molt bon dia, Joan, què tal?
Anem a repassar les temperatures amb les quals ens llevem aquest dijous.
Doncs ens llevem temperatures bastant altes. Tenim 7 graus a Vall de Núria, 12 graus a Ripoll, Ribes de Freser i Das, 13 graus a Sant Feliu de Pallerols, Vic i Mieres, 14 a Olot, la Vall d'en Bas i Santa Pau, 16 graus a Castellfollit de la Roca, 17 graus a Anglès i Girona, 18 a Banyoles i 19 a Figueres i a Roses.
El temps, amb el suport de Peixos Isma.
Quin temps tindrem avui? Doncs més calor, Dani.
Avui el temps no canvia, tampoc canvia el pronòstic, per tant, total estabilitat, anticicló, cap possibilitat de pluja, ni avui ni els propers dies, i aquest contrast de temperatura, la nit una mica fresca, però de dia calor. Pensem que ahir vam arribar als 31 graus a Mieres, 30 graus a Sant Privat d'en Bas, temperatures prou altes. Olot i Vic, de nit 11, matinada, la mínima, i de màxima 29. Es va arribar a 26 a Gombrèn, al Ripollès. Tot això, doncs, amb calma, amb poc vent, marinada a la tarda, poca cosa, i aquest ambient assolellat, tant de dia com també la nit, aquest ambient totalment serè. Al matí d'hora alguna boidina, notem una mica d'humitat, doncs hi pot haver rosada, boidina, preferentment cap a les valls del Ripollès, potser també en algun sector del Baix Empordà, de la Selva, aquí hi haurà una mica més d'humitat. En definitiva, doncs, que el temps no vol canviar i això va per llarg, perquè també demà, un divendres de sol, a la tarda però alguns núvols baixos cap a la Costa Brava i la temperatura que pràcticament no canvia serà semblant als últims dies, màximes de 27 a 31 graus o potser encara poden pujar un grau o dos. Per tant, déu-n'hi-do aquesta calor més pròpia de finals d'agost. Finalment direm que el cap de setmana, a part de mantenir-se la calor, tampoc canvia el temps, no venen pluges per enlloc.
De què va la jornada? Ho destaquem ara mateix.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
El Consell Comarcal de la Garrotxa inclourà una partida als pressupostos del 2024 per millorar les condicions de les treballadores del Consorci d'Acció Social.
Ho ha explicat el president de l'ENS, Santi Reixac, que es compromet a millorar la situació de les treballadores.
Per cert, sobre el comunicat que han fet les treballadores, Santi Reixac diu que no li ha sorprès.
Jo crec que ells estan en el seu dret de fer-ho i nosaltres la nostra obligació és anar treballant per mirar d'arreglar-ho, però vull dir, no m'ha sorprès, ni anirem de pressa ni menys, perquè hagi sortit el comunicat, sinó que és dir que hem pogut explicar doncs, que ja estem treballant.
El PSC d'Olot presentarà esmenes a l'ordenança de circulació de bicicletes i patinets al centre de la ciutat.
Els socialistes creuen que la mesura impulsada per l'Ajuntament és exagerada i proposen mantenir la normativa vigent amb una sèrie de canvis.
Amb una sèrie de canvis que passaria, per exemple, perquè només es prohibís la circulació els caps de setmana, més concretament el dissabte, que és el dia de més activitat comercial. Escoltem a Josep Guix.
Una circulació ordenada, lenta, pacífica, perquè nosaltres defensem la ciutat de les persones, evidentment, però entenem que la bicicleta també participa, pot participar, o un patinet pot participar d'aquesta ciutat de les persones, però la gent que no compleix la normativa, que ja existeix i és bastant restrictiva, per tant, se'ls ha de multar o se'ls ha de castigar.
Avui també parlarem de mobilitat aplicada a Santa Pau. L'Ajuntament crea una taula de mobilitat per frenar l'incivisme.
Els Mossos d'Esquadra vigilaran en especial la zona de Cala Guapa durant els caps de setmana i sancionaran els cotxes mal aparcats.
El gruix dels antics membres de la Comissió de Festes de Ripoll, que van plegar coincidint amb el canvi de govern, han decidit revitalitzar el col·lectiu Requiem,
una entitat històrica que estava inactiva.
Dos informes d'empreses especialitzades confirmen que la qualitat de l'aigua a Sant Joan de les Abadesses és bona.
El grup a l'oposició havia alertat d'un possible perill per l'estat deteriorat de les canonades, però s'ha descartat cap tipus de risc per la salut de les persones.
L'alcalde de Sant Joan de les Abadesses és Ramon Roquer.
En cas que l'amiant estés en l'aigua, aquest no seria nociu per la salut de les persones. A dia d'avui no hi ha cap legislació, ni l'OMS, ni l'europea, ni l'espanyol, ni la catalana, que exigeixi mostres sobre la presència d'amiant en l'aigua.
I avui també parlarem del Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser, perquè ens ensenya a ser un bon coneixedor del parc.
Doncs sí, es tracta d'una iniciativa que la majoria de parcs naturals de Catalunya tiren endavant per formar professionals que vulguin desenvolupar-hi la seva activitat i que puguin fer extensiu el coneixement d'aquestes zones naturals protegides.
Anem als esports. El Club Tenis Taula Olot disposat a trepitjar fort en l'estrena Superdivisió.
Els lutins rebran l'Arte del Santiago, un històric de la categoria i vigent subcampió de la màxima divisió.
Ja s'ha publicat el calendari de rugby d'aquesta temporada i el Ripollès iniciarà la Lliga aquest cap de setmana a casa, rebent el Químic.
Es repeteix el mateix inici de Lliga que la temporada passada, quan els ripollesos també van debutar amb els barcelonins.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa. Professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
Són les 8 i 5. El Consell Comarcal de la Garrotxa respon les treballadores del Consorci i diu que inclourà una partida dels pressupostos del 2024 per millorar les seves condicions laborals.
Ho ha explicat el president de l'ENS, Santi Reixac, que es compromet a millorar la situació de les treballadores. A hores d'ara s'està estudiant la quantitat exacta que es destinarà a aquestes millores que reclamen les treballadores del Consorci.
Reixac afegeix que aquest tema és un compromís personal que té des de que va ser reelegit a president del Consell Comarcal, Roger Isern.
El president del Consell Comarcal de la Garrotxa, Santi Reixac, ha valorat la situació de les treballadores del Consorci d'Acció Social de la Garrotxa als micròfons de Ràdio Olot i Olot Televisió. En un comunicat emès divendres passat, les treballadores reclamaven millores laborals després de, segons elles, viure un temps on no s'han respectat hores de feina, la cobertura de baixes o la gestió de les hores extres. Per posar-hi solució, des del Consell Comarcal ja hi han posat fil a l'agulla i ja treballen en tancar la xifra exacta que tindrà la partida econòmica destinada a aquestes millores. Estarà inclosa al pressupost del 2024.
Amb el pressupost del 2024 ja inclourem una partida per poder que es pugui solucionar el tema. O sigui, què estem fent ara? Ara hi ha la valoració de llocs de treball, vale? I és amb el que estem treballant. Un cop tinguem això, després s'haurà de fer l'avaluació per puntuació que ens hem de trobar amb ells i que anem de parlar, i a partir d'aquí doncs entenem que convé fer-ho i el que volem és que els treballadors doncs estiguin contents.
En el comunicat de les treballadores del CAS, que es feia èmfasi en la dificultat de cobrir les baixes laborals, entre altres factors. Unes baixes provocades en gran part, segons les treballadores, per unes condicions poc atractives cap a elles. Santi Reixac diu que això s'ha de revertir.
No, el que hem de mirar és de fer-ho atractiu, no? Si ho fem atractiu no costarà tant de cobrir aquestes baixes. Una mica és això, no? Jo crec que estan fent una molt bona feina i doncs el que hem de fer és compensar-ho i valorar-ho amb les possibilitats també que puguem. I estem a sobre, eh? Jo em penso que és un tema que tenim clar i que hi estem treballant i que ja no és jo dir farem, no, sinó que estem fent i esperem que això, doncs, aquest 2024 es pugui dur a terme.
I li ha sorprès el comunicat de les treballadores del Consorci d'Acció Social al president del Consell Comarcal?
Jo crec que ells estan en el seu dret de fer-ho i nosaltres la nostra obligació és anar treballant per mirar d'arreglar-ho, però vull dir, no m'ha sorprès, ni anirem més de pressa ni menys, perquè hagi sortit el comunicat, sinó que és dir que hem pogut explicar doncs, que hi estem treballant.
Des del Consell Comarcal de la Garrotxa també expliquen que treballaran per fer efectives les millores el més aviat possible i obren les portes a reunir-se amb el Comitè de Treballadores del CASC en cas que necessitin aclarir dubtes sobre la seva futura situació.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
La mobilitat un dia més marca el pols de l'actualitat informativa. El PSC presentarà esmenes a l'ordenança de circulació de bicicletes o patinets al casc antic d'Olot.
Els socialistes creuen que la mesura impulsada per l'Ajuntament és exagerada i proposen mantenir la normativa vigent amb una sèrie de canvis. Segons el seu portaveu, Josep Guix, la prohibició de circular en vehicles de mobilitat personal pel centre caldria aplicar-la només els dissabtes i asseguren que s'ha de treballar perquè els usuaris d'aquesta mena de vehicles respectin el sentit de la marxa a tota la ciutat.
Informa Pere Ubach.
A finals d'agost es va aprovar inicialment la prohibició de circular en patinet o bicicleta pels carrers del centre d'Olot. En aquest moment van saltar les alarmes de la majoria de grups de l'oposició i també de diferents entitats i sectors de la ciutat. El portaveu del PSC a Olot, Josep Guix, creu que és evident que Olot té un problema amb aquesta mena de vehicles de mobilitat personal, però segons ell, prohibir-ne l'ús al nucli antic no és la solució. El seu grup proposa mantenir l'ordenança municipal de circulació aprovada l'any 2021. Tot i això, els socialistes proposen ampliar la normativa perquè asseguren que els dissabtes són dies amb molta afluència de gent al centre d'Olot i, per tant, llavors sí veurien bé restringir la circulació d'aquesta mena de vehicles. A part de prohibir la circulació en contrasentit a tota la ciutat.
Una circulació ordenada, lenta, pacífica, perquè nosaltres defensem la ciutat de les persones, evidentment, però entenem que la bicicleta també participa, pot participar, o un patinet pot participar d'aquesta ciutat de les persones, però la gent que no compleix la normativa, que ja existeix i és bastant restrictiva, bueno, per tant se'ls ha de multar o se'ls ha de castigar.
A més, segons Guix, el fet de prohibir la circulació de bicicletes i patinets pel centre d'Olot és una ordenança que no lliga amb la promoció de la mobilitat sostenible.
Nosaltres el que defensem és una mobilitat sostenible i el que defensem és que hi hagi més ús de bicicletes a la ciutat, perquè si la gent va en bicicleta no deixarà d'anar en cotxe, menys contaminació, més sostenible, etcètera, etcètera. Per tant, si ara prohibim el pas de bicicletes per el que és el barri vell, doncs em sembla que és exagerat i que no cal.
Els grups de l'oposició tenen fins a finals d'aquest setembre per presentar al·legacions contra la nova ordenança de circulació de bicicletes i patinets. A partir de llavors, l'equip de govern haurà d'estudiar i decidir si accepta les esmenes o continuar amb el decret.
I a Santa Pau, l'Ajuntament crea una taula de mobilitat per frenar l'incivisme.
Els Mossos d'Esquadra vigilaran en especial la zona de Calaguapa durant els caps de setmana i sancionaran els cotxes mal aparcats. S'han pintat zones verdes perquè els veïns hi puguin aparcar i així evitar situacions com les dels darrers temps, on es trobaven cotxes aparcats davant casa seva.
Santa Pau posa fre a l'incivisme en la mobilitat. L'Ajuntament del municipi, encapçalat per Cris Capó, ha creat una taula de mobilitat amb el cos de Mossos d'Esquadra i el Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa per regular la massificació de vehicles, en especial durant les èpoques d'estiu i tardor, on hi ha més turisme. Entre altres mesures, i gràcies a una subvenció del Consell Comarcal de la Garrotxa, s'han pintat zones verdes d'aparcament a la zona del veïnat de Calaguapa, una mesura per evitar cotxes mal aparcats i les queixes constants als veïns. En aquesta línia, Capó explica que ha demanat els compromís dels Mossos d'Esquadra perquè vigilin la zona durant els caps de setmana i, si cal, sancioni.
Necessitem que aquesta implementació, no, vingui seguida també d'unes sancions per la gent que no ho fa com toca, no? I per tant, hem demanat el compromís, no, de que els caps de setmanes es facin diverses passades.
L'alcaldessa de Santa Pau, Cris Capó, també reconeix que en els darrers mesos hi ha hagut certes situacions de malestar entre turistes i veïns de Calaguapa, que alguns d'ells han explicat a través de les xarxes socials. Una de les altres mesures en matèria de mobilitat és que aquests veïns disposaran d'una targeta identificativa per aparcar.
Hem generat un distintiu, no, pels veïns de Santa Pau, que tant l'hem fet en targetó com també està, queda instal·lat el vidre, no, del cotxe, que això fa que puguem, que la gent que el tingui aplicat, doncs que no se la multi, no?
Des de l'Ajuntament de Santa Pau recomanen durant aquestes setmanes l'ús del rumbús amb parada tant a les preses com a Santa Pau, ja que el pàrquing de Can Serra no estarà operatiu fins aquí un mes com a mínim.
A Ripoll, el gruix dels antics membres de la comissió de festes que van plegar coincidint amb el canvi de govern han decidit reorganitzar-se i revitalitzar el col·lectiu Rèquiem.
Una entitat històrica que estava inactiva. Mentrestant, des de l'equip de govern diuen que estan treballant per reactivar la comissió de festes.
Jordi Altesa.
Després de l'ascens al govern d'Aliança Catalana, la comissió de festes va decidir plegar en bloc. En un comunicat asseguraven que ho feien per rebuig al govern actual, assegurant que no se sentien partícips d'un ajuntament al que acusaven de discriminar de forma directa. Des de la seva dimissió, aquesta entitat havia quedat vacant i ara el gruix dels membres sortint de la COMI han decidit aplegar-se sota una entitat històrica de Ripoll que estava inactiva. Rèquiem, que havia organitzat activitats com el Nadal Rock, tindrà una nova etapa amb el suport de molts integrants de l'antiga COMI. L'objectiu, asseguren a les xarxes, és fer activitats festives per mantenir Ripoll actiu. Des del govern municipal s'ha assegurat que estan treballant per reactivar la COMI i asseguren que aviat hi haurà novetats. No és l'únic moviment en entitats del municipi derivades del canvi de govern. Després d'unes declaracions al ple per part de l'alcaldessa, el Consell de Dones va decidir convertir-se en una entitat, tot i que no s'ha avançat des d'aleshores.
Dos informes d'empreses especialitzades confirmen que la qualitat de l'aigua a Sant Joan de les Abadesses és bona.
El grup a l'oposició havia alertat d'un possible perill per l'estat deteriorat de les canonades, però s'ha descartat cap tipus de risc per la salut de les persones.
Informa Judit Espera.
L'aigua de Sant Joan de les Abadesses està en perfecte estat, així ho confirmen dos informes encarregats per l'Ajuntament. Un encarregat a una empresa privada i l'altre al DipSalut. L'Ajuntament santjoaní vol d'aquesta manera esvair qualsevol dubte que hi pogués haver sobre la qualitat de l'aigua al municipi. Així ho explica el seu alcalde, Ramon Roquer.
En cas que l'amiant estés en l'aigua, aquest no seria nociu per la salut de les persones. A dia d'avui no hi ha cap legislació, ni l'OMS, ni l'europea, ni l'espanyola, ni la catalana, que parli, ni que exigeixi mostres sobre la presència d'amiant en l'aigua.
L'amiant és una substància nociva si s'inhala, però no hi ha evidències que confirmin que és perjudicial si s'ingereix. L'actual equip de govern lamenta que el grup a l'oposició Esquerra Republicana hagi difós informacions sense contrastar i que puguin alarmar la població sense motiu.
Tinguent la informació, la mateixa informació que jo avui puc donar, facin demagògia en el poble, posant en dubte una cosa tan sensible i delicada com és la qualitat de l'aigua. Jo penso que és un fet que s'ha de poder explicar i s'ha de poder dir i denunciar fins al punt de que crec que cal una reflexió, sobretot per part d'aquestes persones, d'aquest grup polític.
Pel que fa a la subvenció del 50% que l'Ajuntament de Sant Joan va aconseguir l'any 2020 per canviar la canonada de fibrociment que surt del dipòsit municipal, l'equip de govern continua buscant el finançament per cobrir l'altre 50% del cost de les obres. Cal destacar que es tracta d'unes modificacions que tenen un cost aproximat de 600.000 euros. L'Ajuntament ha demanat prorrogar la subvenció per tal que no passi el termini i tenir així més temps per trobar el finançament necessari.
Gràcies, Judit. És un quart de 9 i un minut. El Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser està acollint la quarta edició d'un curs molt especial. És el curs del bon coneixedor del parc.
Es tracta d'una iniciativa que la majoria de parcs naturals de Catalunya tiren endavant per formar professionals que vulguin desenvolupar-hi la seva activitat i que puguin fer extensiu el coneixement d'aquestes zones naturals protegides.
Ens ho explica en Guido Sengerote.
Una desena de persones estan fent el curs de bon coneixedor del Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser des de principis d'aquesta setmana. Es tracta d'un curs organitzat pel propi Parc Natural, que consisteix de 100 hores lectives, 40 de les quals són amb treball sobre el mateix terreny del parc. Santi Ferriol és el director del Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser.
Doncs ja entres específicament en com afecten el Parc Natural de les Capçaleres, des de temes de biodiversitat, temes de cultura, temes d'ús públic o de millora rural.
Aquest curs va dirigit a totes les persones, entitats i empreses que realitzen o vulguin realitzar la seva activitat professional dins de l'espai natural protegit del parc, per poder tenir-ne un bon coneixement.
Sempre és el que ens diuen, ostres, doncs això no ho sabíem, ho trobo superinteressant i bueno, ho explicarem als nostres clients, no? Per tant, bueno, jo penso que és positiu, sobretot perquè vam començar per aquí a la comarca, però estava venint gent de les comarques del costat. Per exemple, avui tenim una persona que va fer el curs de bon coneixedor del parc de la zona volcànica de la Garrotxa i ara vol fer el d'aquí, perquè també li han arribat veus de que, bueno, doncs que el que s'explica és interessant i, per tant, aquesta persona, els seus clients, podrà ampliar el seu ventall.
La idea és que tot aquell qui desenvolupi una activitat de cara al públic dins del parc natural tingui els coneixements suficients com per assegurar la preservació de l'entorn i sàpiga com divulgar-los en favor del parc natural.
I ja que parlem de ciència, aquest final de setmana Olot comptarà amb una altra edició dels joves investigadors i també dels tocs de ciència.
Doncs sí, dues propostes que pretenen acostar per una banda la història i per l'altra la ciència a tota mena de públic.
Ens ho explica la Sílvia Martí.
Demà a la tarda, Can Trinxeria tindrà lloc una nova jornada dels joves investigadors, organitzat pel PEOC. Aquesta jornada té com a objectiu reunir joves investigadors entre els 16 i els 30 anys i crear un espai de trobada per parlar sobre investigacions que han dut a terme. Aquest any hi participen 7 joves, entre els quals en destaca l'Albert Reixac, que és el que té més bagatge i és un dels medievalistes més importants de Catalunya. És important dur a terme jornades com aquestes per donar veu a joves amb propostes molt interessants. Ho explica Albert Planes, membre del PEOC.
Tenim joves que estan estigmatitzats. Normalment, quan parlem de joves i educació, doncs no tenen hàbits d'estudi, la qualitat de l'educació està baixant, no. Aquesta és la prova més clara que tenim una sèrie d'alumnes que fan batxillerat o que estan fent tesis doctorals o treballs de llicenciatura, que són treballs dignes i que mereixen ser explicats.
I el que també arribarà dissabte és la segona edició del Tocs de Ciència, amb l'objectiu un any més d'apropar la ciència en àmbits més festius, com les terrasses dels bars. El Cafè del Firal, els del Mig Gastrobar i el Baobab seran les tres terrasses que acolliran les xerrades dels experts aquest any. Es parlaran de temes com els contaminants del nostre dia a dia, la intel·ligència artificial o la física quàntica, entre d'altres, per tal d'aconseguir trencar amb l'estereotip que la ciència és complicada i arribar a tota mena de públic. També es podrà gaudir de música en directe i d'il·lustradors que captaran el moment. L'objectiu per part de l'organització és donar veu sobretot a experts locals. Ho explica Nieves Lorenzo Gotor, impulsora del Toc de Ciència.
He anat a buscar realment investigadors i investigadores el més local possible. He estat preguntant a gent d'aquí de la Garrotxa i després he anat a les universitats, clar. Jo, el meu objectiu com a divulgadora científica és portar això, la ciència allà on, com més quilòmetres està lluny, és a una universitat de recerca, una universitat o centre de recerca, menys activitats d'aquest estil n'hi ha.
Les dues jornades pretenen tenir el mateix èxit que ja mantenien les edicions passades i conviden qualsevol persona a participar-hi.
Busques un lloc al mig de la natura on dinar el cap de setmana?
Masia Piquillem és el que estaves buscant.
Natura, tranquil·litat i bon menjar.
A Masia Piquillem gaudiràs d'un bon dinar amb la parella. A més, a Masia Piquillem estem especialitzats en tota mena de celebracions. Aniversaris, comunions, trobades en família.
Més informació i reserves a masiapiquillem.com.
Els nois i noies de la Fundació MAP de Ripoll encara en la recta final per gaudir del Festival Inspira. Pocs dies abans de la gran cita, els usuaris, juntament amb els monitors, estan polint els últims detalls de la decoració, un atrezzo que preparen d'un any per l'altre. Ens ho explica la Paula Sayago.
Per quart any, Ripoll tornarà a gaudir de la gran festa dels valors. El Festival Inspira torna i ho fa amb una missió: trencar barreres i posar la cultura, la música i les arts escèniques a l'abast de tothom, també d'aquelles persones que no poden accedir per alguna dificultat. Perquè tot surti rodó, els usuaris de la Fundació MAP treballen amb els monitors dividits en diferents grups de feina, que van des de la decoració fins a la producció de grups, tallers i espectacles. Així ho explica Laura Caballero, membre de la comunicació del Festival Inspira.
Preparar tot aquest festival implica doncs l'ajuda de molts de la Fundació, no? De moltes persones de la Fundació. Tenim diversos grups, tenim diverses comissions i cada comissió es responsabilitza de dur a terme la seva tasca. També el tema dels food trucks i l'alimentació i, a més, tot el tema de la inclusió, no? que és evidentment el perquè fem el Festival Inspira.
A dies del festival, els encarregats de la decoració ultimen tots els detalls. Enguany, l'atrezzo girarà entorn de la roba sostenible, la moda i el tèxtil.
I a l'antena dels 5 minuts més, ara és temps d'esports. El Club Tenis Taula Olot, disposat a trepitjar fort en l'estrena Superdivisió en un cap de setmana que es preveu absolutament espectacular.
Els olotins rebran l'Arteal Santiago, un històric de la categoria i vigent subcampió de la màxima divisió. El tècnic Esteve Oms comptarà amb una tripleta estel·lar formada per Yaroslav Osmudenko, Diogo Martín Silva i Arnau Pons. El partit tindrà lloc aquest divendres a les 7 de la tarda.
Informa Guillem Guardiola.
El Club Tenis Taula Olot no ha viscut un estiu precisament tranquil, sinó més aviat una mica mogut. L'objectiu de formar una plantilla competitiva no ha deixat dormir ni a la junta directiva ni a l'equip tècnic els últims mesos. El moment, però, ha arribat i l'equip s'estrena a la màxima categoria del tenis taula estatal aquest divendres a les 7 de la tarda. L'entrenador Esteve Oms reconeix que hi ha pressió.
Sabem que els rivals vindran aquí a guanyar-nos, en principi som la ventafocs, per això és molt important donar una bona imatge als primers partits, que vegin que aquí no venim a jugar un any a súper, sinó que ens volem consolidar la categoria, i jo penso que ho aconseguirem, no?
El Club Tenis Taula Olot no tindrà un inici de lliga senzill. De fet, l'estrena serà contra un històric de la Superdivisió i el vigent subcampió de la categoria, l'Arteal Santiago. Oms comptarà amb l'ucraïnès Yaroslav Smudenko, vingut expressament des de Suècia, el portuguès Diego Martín Silva i el local Arnau Pons.
Tampoc pateixo molt, tenim un equip compensat, juguem a casa, sabem que l'afició i el poble d'Olot ens vindrà a animar, per tant, endavant, no? S'han reforçat molt, per mi és un dels equips que lluitaran pel títol, ja sabem que vindran tres jugadors del màxim nivell.
El partit començarà aquest divendres a les 7 de la tarda al Pavelló d'Esports, un horari en principi que serà fix durant tota la temporada.
I ja s'ha publicat el calendari de rugby d'aquesta temporada i el Ripollès Rugby Club iniciarà la Lliga aquest cap de setmana a casa rebent el Químic.
Es repeteix el mateix inici de Lliga que la temporada passada, quan els ripollesos també van debutar amb els barcelonins. El resultat d'aquesta primera fase determinarà quina lliga acabaran jugant els marrans.
Informa Judit Curós.
La Lliga Catalana de Rugby començarà el pròxim cap de setmana. El Ripollès Rugby Club ha quedat enquadrat al grup E, juntament amb el Químic, el Vegas, el Sabadell, el Banyoles i l'Hospitalet. Un grup que a priori es presenta difícil o almenys no tan assequible com el de la temporada passada. L'inici dels de Diego Riestra serà a casa aquest cap de setmana contra el Químic B. L'horari i el dia exacte encara està per confirmar. S'estrenaran amb un rival conegut, de fet es repeteix el mateix inici que el curs passat perquè els marrans també van debutar en la Lliga a casa rebent el Químic. El maig aquella vegada va acabar amb victòria ripollesa. El primer partit a domicili serà tres caps de setmana després, a la jornada 2, quan es desplaçaran al camp de l'Hospitalet. La primera fase acabarà abans de finalitzar l'any, concretament el 19 d'octubre, i els ripollesos ho faran al camp del Banyoles. La classificació en la fase regular determinarà en quina categoria quedaran enquadrats els ripollesos. Els de Diego Riestra van tancar la primera fase invictes la temporada passada i per poder tornar a aconseguir la fita, els de la capital hauran de fer un pas endavant perquè els rivals de guany són a priori més exigents.
I la cursa de Sant Lluc arriba als 40 anys de vida amb la segona edició de la seva prova inclusiva.
Una de les proves esportives més emblemàtiques de la ciutat bufarà les espelmes aquest diumenge. La cursa de Sant Lluc arriba a la 40a edició en una jornada especial, sobretot perquè també es farà la segona cursa inclusiva. La iniciativa va donar l'any passat molt bons resultats i enguany s'ha apostat per repetir-la de nou a partir de les 9 en punt del matí. Una de les seves impulsores és la logopeda Anna Vila, que destaca des del Servei de Rehabilitació Logopèdica de la Fundació Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa, que s'han aprovat algunes novetats.
Hem tingut en compte, doncs, òbviament, l'opinió dels participants, que va ser l'any passat, doncs, la primera edició, i ens van comentar, doncs, per exemple, que aniria bé tenir ajuda per recollir els dorsals. Llavors també ens van demanar que el recorregut estigués encara, si podia ser, més net. Intentarem que sigui possible, perquè hi havia alguna petita pedra, hi havia alguna fulla.
La cursa inclusiva manté les distàncies de 20, 50 i 100 metres i sense barreres arquitectòniques. També s'habilitarà una carpa amb un punt d'assistència sanitària i una de descans. De fet, amb els diners que es van recollir l'any passat amb la primera cursa inclusiva, s'ha col·locat un sorral adaptat per a nens i nenes amb cadira de rodes al Parc de les Mores d'Olot. Aquest punt solidari s'afegeix als recorreguts tradicionals de 10 i 5 quilòmetres, que donaran el tret de sortida a 2:15 del matí.
Al llarg de molts anys hem obert les portes dels nostres ascensors per a que pugessis amb nosaltres. Hem pujat la veïna simpàtica del tercer primera.
Bon dia!
El company de feina que sempre arriba adormit.
Hola!
La iaia de la Bet carregada de bosses del mercat.
Uf, què tal?
O el repartidor de paquets, que cada dia va més ràpid.
Bones, bones!
I així infinitat de persones que, com tu, han confiat en nosaltres i han compartit moltes històries fent servir els nostres ascensors. Ascensors Serra. 100 anys junts.
Que el fred no t'agafi per sorpresa. Omple el teu dipòsit de gasoil amb Petrolis. Som el teu distribuïdor de gasoil de confiança a la Garrotxa. Demana el teu gasoil d'automoció agrícola o de calefacció a Petrolis. Et portem el gasoil a casa o a l'empresa. Ens trobaràs a Olot a la carretera de Sant Joan de les Abadesses 121 o al telèfon 972 273 619. Petrolis. Cada dia més a prop teu.
De veritat. Ara? Vaig carregada amb la compra després de treballar 8 hores i encara he d'anar a buscar els nens a música. Ara em falles. Maleïda clau del cotxe.
Si veus que les claus del cotxe comencen a anar malament, vine a Autolot. Fem claus noves i també còpies de qualsevol cotxe, fins i tot d'alta gamma. Autolot, el teu taller mecànic del centre, just al darrere de l'Ajuntament. A Autolot no et fallem.
Fluvià Òptics, centre d'entrenament visual. Control de la miopia, problemes de lectura, fracàs escolar, ull gandul, tecnologia al servei de la visió. Al centre d'Olot, al carrer de Sant Rafel, Fluvià Òptics. Ens agraden els teus ulls totalment sans.
972 26 84 16. Per comoditat i rapidesa, l'equip tècnic de la Clínica Veterinària Olot us recomana reservar hora per la vostra mascota. Horaris, matins de 9 a 1 i tardes de 5 a 8. Pàrquing gratuït. Truqueu-nos al 972 26 84 16. Clínica Veterinària Olot, al passeig de Barcelona, 12. Curós Espigoler, corredoria d'assegurances. Més de 50 anys al seu servei.
Garantint la seva tranquil·litat i la de tota la família.
Donant tranquil·litat a les empreses de la província des de l'any 1965.
Oferint les millors i més àmplies cobertures del mercat.
Defensant els seus interessos davant les companyies d'assegurances.
Ens trobarà al carrer Mulleres 11 d'Olot i a curosespigoler.cat.
Yeah.
punt, 8:45 del matí. L'actualitat del dia avui ve marcada per la resposta del Consell Comarcal de la Garrotxa després de les queixes de les treballadores del Consorci. Ara ho repassarem. Abans, però, heu de saber que estem a dijous 28 de setembre del 2023. Una jornada que comença amb el cel completament serè i amb temperatures força agradables. Les repassarem de seguida. Però, per saber de què va el dia, ara és hora d'informar-se amb nosaltres.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
El Consell Comarcal inclourà una partida als pressupostos del 2024 per millorar les condicions de les treballadores del Consorci que s'encaixaven en aquest mateix programa.
Doncs sí, ho ha explicat el president de l'ENS, Santi Reixac, que es compromet a millorar la situació de les treballadores.
Amb el pressupost del 2024 ja inclourem una partida per poder que es pugui solucionar doncs, el tema. O sigui, què estem fent ara? Ara hi ha la valoració de llocs de treball... Vale? I és amb el que estem treballant. Un cop tinguem això, després s'haurà de fer l'avaluació per puntuació que ens hem de trobar amb ells i que anem de parlar, i a partir d'aquí doncs entenem que convé fer-ho i el que volem és que els treballadors doncs, estiguin contents.
El PSC presentarà esmenes a l'ordenança de circulació de bicicletes o patinets al centre d'Olot.
Els socialistes creuen que la mesura impulsada per l'Ajuntament és exagerada i proposen mantenir la normativa vigent amb una sèrie de canvis.
Nosaltres el que defensem és una mobilitat sostenible i el que defensem és que hi hagi més ús de bicicletes a la ciutat, perquè si la gent va en bicicleta no deixarà d'anar en cotxe, menys contaminació, més sostenible, etcètera, etcètera. Per tant, si ara prohibim el pas de bicicletes per al que és el barri vell, doncs em sembla que és exagerat i que no cal.
I a Santa Pau, l'Ajuntament crea una taula de mobilitat per frenar l'incivisme.
Els Mossos d'Esquadra vigilaran, en especial, la zona de Calaguapa durant els caps de setmana i sancionaran els cotxes mal aparcats.
La Cris Capó és l'alcaldessa del municipi.
Necessitem que aquesta implementació no vingui seguida també d'unes sancions per la gent que no ho fa com toca, no? I per tant, hem demanat el compromís no, de que els caps de setmana es facin diverses passades.
A Ripoll, novetats en tot el temps. Tema de la polèmica dimissió de la comissió de festes. El gruix dels antics membres de l'entitat, que van plegar coincidint amb el canvi de govern, ara han decidit revitalitzar el col·lectiu Rèquiem.
Una entitat històrica que estava inactiva.
Dos informes d'empreses especialitzades confirmen finalment que la qualitat de l'aigua a Sant Joan de les Abadesses és bona.
El grup a l'oposició havia alertat d'un possible perill per l'estat deteriorat de les canonades, però s'ha descartat cap tipus de risc per la salut de les persones.
Ramon Roquer és l'alcalde de Sant Joan.
En cas, que l'amiant estés en l'aigua, aquest no seria nociu per la salut de les persones. A dia d'avui no hi ha cap legislació, ni l'OMS, ni l'europea, ni l'espanyola, ni la catalana, que parli, ni que parli ni que exigeixi mostres sobre la presència d'amiant en l'aigua.
I avui aprendrem a conèixer el parc. El Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser, que està acollint la quarta edició del curs de Bon Coneixedor de la Zona.
Es tracta d'una iniciativa que la majoria de parcs naturals de Catalunya tiren endavant per formar professionals que vulguin desenvolupar-hi la seva activitat i que puguin fer extensiu el coneixement d'aquestes zones naturals protegides.
En Santi Ferriol és el director del Parc Natural de les Capçaleres del Ter i el Freser.
Doncs ja entres específicament en com afecten el Parc Natural de les Capçaleres, des de temes de biodiversitat, temes de cultura, temes d'ús públic o de millora rural.
I ja que parlem de ciència, aquest final de setmana Olot comptarà amb una altra edició dels joves investigadors i els tocs de ciència.
Dues propostes que pretenen acostar per una banda la història i per l'altra la ciència a tota mena de públic.
Un dels membres del PEOC és l'Albert Planes.
Tenim joves que estan estigmatitzats. Normalment, quan parlem de joves i educació, doncs no tenen hàbits d'estudi, la qualitat de l'educació està baixant, no. Aquesta és la prova més clara que tenim una sèrie d'alumnes que fan batxillerat o que estan fent tesis doctorals o treballs de llicenciatura que són treballs dignes i que mereixen ser explicats.
I els nois i noies de la Fundació MAP encara en la recta final per gaudir del Festival Inspira.
Pocs dies abans de la gran cita, els usuaris, juntament amb els monitors, estan polint els últims detalls de la decoració, un atrezzo que preparen d'any per any.
La Laura Caballero és membre de l'equip de comunicació d'Inspira.
Preparar tot aquest festival i implica doncs l'ajuda de molts de la Fundació, no? De moltes persones de la Fundació. Tenim diversos grups, tenim diverses comissions i cada comissió es responsabilitza de dur a terme la seva tasca. També el tema dels food trucks i l'alimentació i a més tot el tema de la inclusió, no? que és evidentment el perquè fem el festival Inspira.
Esports. El Club Tenis Taula Olot està disposat a trepitjar fort en l'estrena Superdivisió.
Els últims rebran l'Arte del Santiago, un històric de la categoria i vigent subcampió de la màxima divisió.
El tècnic Esteve Oms diu que hi ha molta pressió.
Sabem que els rivals vindran aquí a guanyar-nos, en principi som la Ventafocs, per això és molt important donar una bona imatge als primers partits, que vegin que aquí no venim a jugar un any a Super, sinó que ens volem consolidar la categoria, i jo penso que ho aconseguirem, no?
Esperem que sí. Els que també ja ho tenen tot a punt són els del Ripollès Rugby Club. Ja s'ha publicat el calendari de rugby d'aquesta temporada. Iniciarà la Lliga aquest cap de setmana a casa, rebent el Químic.
I de fet es repeteix el mateix inici de Lliga que la temporada passada, quan els ripollesos també van debutar amb els barcelonins.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa, professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
La pàgina política marca el pols de l'actualitat a Catalunya, Espanya i el món. El calendari de la investidura. El PSOE calcula que Sánchez pot ser president, atenció, al mes de novembre.
Comença a córrer el rellotge per a la investidura d'un president espanyol amb la data límit del 27 de novembre.
L'oposició furga en la minoria d'Aragonès en un debat al Parlament amb l'ull posat a Madrid.
Els protagonistes de les converses al Congrés han aprofitat el debat al Parlament per marcar perfil de cara al que pugui passar amb la investidura de Pedro Sánchez.
Detenen quatre membres dels Boixos Nois per la mort d'un home a Barcelona.
Els Mossos relacionen els detinguts amb la mort violenta d'un home i l'agressió a un altre el 2 d'abril a Barcelona.
La Sagrada Família culmina a les torres dels evangelistes Mateu i Joan.
Aquest dimecres s'ha coronat la de Mateu i avui dijous és el torn de la de Joan, simbolitzada amb la figura de l'àliga.
El soldat Travis King torna als Estats Units després de ser deportat de Corea del Nord.
El govern de Pyongyang l'havia expulsat a la ciutat fronterera de Dandong, a la Xina, on Travis King va quedar sota custòdia dels Estats Units.
I encara en la pàgina internacional, més de 100 morts a l'Iraq en un casament per l'incendi causat per focs artificials.
La pirotècnia ha encès el sostre de la sala de festes on es feia el casament i ha caigut a sobre dels centenars d'assistents.
A TAIFE ja tenim la màxima qualificació AA+ de la certificació BRC de Seguretat Alimentària gràcies a la vostra confiança, que ens motiva per donar-vos el millor servei i els millors materials d'embalatge. Contribuïm a que el vostre producte arribi al seu destí amb la màxima qualitat en seguretat alimentària. TAIFE, creixent dia a dia, preparant-nos per al futur.
Ara sí, és el moment de les temperatures, Aniol. Com ens llevem aquest matí de dijous?
Doncs, Joel, avui ens llevem amb temperatures bastant altes, eh? Per exemple, com dèiem, ahir teníem 4 graus a Vall de Núria a aquesta hora, avui en tenim 7. Tenim també 12 graus a Ripoll i a Ribes de Freser i a Das, en tenim 13 a Sant Feliu de Pallerols, Vic i Mieres, 14 graus a Olot, la Vall d'en Bas i Santa Pau, 16 a Castellfollit de la Roca, 17 graus a Anglès i a Girona, 18 a Banyoles i 19 graus a Figueres i a Roses.
Previsió del temps amb en Dani Ramírez.
Avui el temps no canvia, tampoc canvia el pronòstic, per tant, total estabilitat, anticicló, cap possibilitat de pluja, ni avui ni els propers dies, i aquest contrast de temperatura, la nit una mica fresca, però de dia calor. Pensem que hi vam arribar als 31 graus a Mieres, 30 graus a Sant Privat d'en Bas, temperatures prou altes. Olot i Vic, de nit 11, matinada, la mínima, i de màxima 29. Es va arribar a 26 a Gombrèn, al Ripollès. Tot això, doncs, amb calma, amb poc vent, marinada a la tarda, poca cosa, i aquest ambient assolellat, tant de dia com també la nit, aquest ambient totalment serè. Al matí d'hora alguna boirina, notem una mica d'humitat, doncs hi pot haver rosada, boirina, preferentment cap a les valls del Ripollès, potser també en algun sector del Baix Empordà, de la Selva, aquí hi haurà una mica més d'humitat. En definitiva, doncs, que el temps no vol canviar i això va per llarg, perquè també demà, un divendres de sol, a la tarda però alguns núvols baixos cap a la Costa Brava i la temperatura que pràcticament no canvia serà semblant als últims dies, màximes de 27 a 31 graus o potser encara poden pujar un grau o dos. Per tant, déu-n'hi-do aquesta calor més pròpia de finals d'agost. Finalment direm que el cap de setmana, a part de mantenir-se la calor, tampoc canvia el temps, no venen pluges per enlloc.
Peixos is ma dum dum dum, peixos is ma dum dum dum, peixos is ma dum dum dum, qualitat.
Peix fresc i marís per tota la família a Peixosisme. Cada dia, a partir de les 7 de la tarda, et portem directament a Olot el peix de la Llotja de Roses. Som al carrer Pere Llosa 7, telèfon 972-03-91-52. I recorda que també et portem la comanda a casa. Peixosisme! Avui és notícia. Bruce Springsteen, el boss, s'ha vist obligat a suspendre la gira que tenia prevista per problemes de salut. El clàssic Born in the USA del gran Bruce Springsteen. Haurem d'esperar una mica per tornar-lo sentint viu i en directe perquè ha hagut de suspendre la seva gira internacional per problemes de salut. El Bosch, que ja té uns quants anys, però, com diu la dita, els vells rockers mai deixen de viure. Avui parlem de nosaltres, si ens ho permeteu, perquè avui és el Dia Mundial dels Periodistes, el Dia Mundial de les Notícies. Avui hem de fer un acte de mirar-nos cap endins i ho farem amb algú que en sap molt.
Hoy dice el periódico que ha muerto una mujer que conocí, que ha perdido en su campo el Athletic y que ha amanecido nevando en París. Que han pillado un alijo de coca, que a Piscis y Acuarios les toca el vinagre y la hiel. Que aprobó el Parlamento Europeo una ley a favor de abolir el deseo. Que falló la vacuna antisida, que un golpe de Estado ha triunfado en la Luna y movidas así. Pero nada decía la prensa de hoy de esta sucia pasión, de este lunes marrón,
Jordi Grau, què tal, com estàs? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia, Joel. Doncs molt bé, aquí a punt pel que vulguis parlar.
En Jordi Grau és el president del Col·legi de Periodistes de Catalunya, a les comarques de Girona, és algú que en sap molt de periodisme, ho porta a la sang des de ben jove. Jordi, avui jo crec que és un dia perquè ens mirem a tots plegats una mica cap endins i per analitzar si estem fent bé la nostra feina, si la nostra feina en aquests temps que corren té el sentit que tenia fa tants als 20 anys. Com ho veus?
Jo penso que sí, és a dir, mira, jo m'he quedat amb una frase que li vaig sentir a Emilio Morenati, que és un aragonès que viu a Barcelona i que molts no sabem o no sabíem fins fa poc que tenia no un Pulitzer, sinó dos Pulitzer, que és un home que ha fet del fotoperiodisme la seva vida, però també de les notícies la seva vida, que sense periodisme no hi ha democràcia, sense democràcia no hi ha llibertat. L'única cosa que passa és que a nosaltres ens estan canviant les eines. És a dir, el periodisme en aquests moments està entredit per moltes raons, perquè hi ha gent que prefereix, en comptes d'escoltar la ràdio, que és el que hem fet, diguem-ne, tota la vida, des de l'any que ve farà 100 anys, però el que hem fet tota la vida, o llegir diaris en paper que canet de baixa, hi ha gent que prefereix seguir els dictats de personal que parlen i diuen i que a vegades diuen moltes veritats, però que entre aquestes veritats a vegades també diuen moltes mentides i molta manipulació. I el que havien fet els mitjans de comunicació més o menys tradicionals era ser un filtre entre la ciutadania, que és el veritable depositari del dret a la informació, i la gent que són els que emetien aquella informació. Això és el que en aquests moments estan entredit, no el periodisme. El periodisme acabarà trobant les seves vies per acabar arribant a la gent i que se senti ben informada. Ara canviaran moltes coses i molts hàbits. Hi havia gent que fa 40 anys donava la ràdio per mort, però la ràdio està més viva que mai. I, per tant, jo crec que segurament si no, hi haurà menys diaris en paper, però segurament i seran més prims i segurament seran més cars, però si no és en el paper serà d'una altra manera que el periodisme traurà cap i la gent acabarà diferenciant o volguem diferenciar entre el que és propaganda i informació, entre el que és pura i simplement espectacle i el que és periodisme. Una altra cosa, diguem-ne, és barrejar, com passa en el món de la ràdio, diguem-ne, la informació ben feta amb l'entreteniment, que és el que tots busquem a vegades quan ens connectem.
Per tant, Jordi, estaràs d'acord amb mi en que un dels problemes que tenim és l'intrusisme professional?
Sí, jo crec que hi va haver un moment en què les xarxes socials ens varen fer pensar, primer, diguem-ne, el món d'internet, no? Hi ha gent que diu, internet i és tot, és veritat, i és tot. Hi ha veritat, hi ha mentida, hi ha manipulació, hi ha fal·làcies, hi ha moltíssimes coses que diguem-ne, que tenen un interès perquè allò no sigui purament informació. I un altre que hi va haver en un moment determinat és allò que es va batejar com el periodisme ciutadà. De dir, no, tothom és periodista perquè si tothom ha vist una cosa i la penja a les xarxes, molt bé, però a vegades una imatge també s'ha vist com es manipulava. Jo he preferit pensar que allò que es va batejar com a periodisme ciutadà, el que en realitat és, són fonts d'informació que són boníssimes, rapidíssimes, que ens permeten arribar a coses que abans no pensàvem, però que el periodista té la necessitat de contrastar, que el periodista té la necessitat de mirar si és del tot cert i que el periodista té l'obligació d'explicar no què ha passat, sinó per què ha passat.
Tu abans comentaves que la nostra feina era fer de filtre i de servir la informació absolutament contrastada. Això ara amb les xarxes socials, per exemple, no passa. Qualsevol persona es creu que pot ser periodista i, per tant, obrir el que consideri, agafar un munt de seguidors brutal i a partir d'aquí doncs fer la feina que segurament no li tocaria i que és una feina que és més nostra en tant en quant som mitjans de comunicació amb solvència contrastada. Jordi, en un moment en què hi ha tanta presència de xarxes socials, que sabem que a vegades el missatge va per sota i que per tant cala molt més que els mitjans tradicionals, com podem educar els nostres fills i filles, és a dir, els lectors, els oients, els espectadors del futur, com els podem educar perquè aprenguin a entendre què és el que estan consumint des d'un punt de vista informatiu? És a dir, de la mateixa manera que saben perfectament si un cereal els hi agrada o no al matí, com podem educar els nostres fills i filles a que entenguin que allò que estan rebent és bo o dolent?
És que has dit la paraula clau, educar. Jo crec que fins i tot, diguem-ne, el món mediàtic s'hauria, diguem-ne, hauríem d'educar. Per tant, s'està parlant molt d'intentar portar a les aules la manera de fer entendre a la gent que la informació és clara i bàsica i que s'ha de diferenciar de la propaganda i d'altres coses que hi pugui haver. Com fer-ho? Estem en un procés que segurament durarà anys, que nosaltres, els periodistes que hi som en aquests moments, ens semblarà molt llarg, però que al final acaba passant. És a dir, el problema que tenim ara amb la gent, sobretot amb la gent molt jove, és que li arriben multitud, a través de les xarxes socials, li arriben multitud d'inputs que alguns són realment mal intencionats, perquè al darrere de tot allò hi ha propaganda. Aquests dies s'han estat parlant molt, l'accés, no a mitjans de comunicació, sinó hi ha nens i nenes que 4 o 5 anys del que passava durant la meva època, o fins i tot més, s'assabenten de coses per les quals segurament no estan preparats per processar. I això s'ha d'explicar. Com s'ha de fer? Doncs s'ha d'ensenyar a l'escola i s'ha d'educar a casa, per exemple. Aquesta és una prova. I llavors jo, que hi ha molta gent que ara carrega contra els joves, segurament el que abans la paraula jove s'acabava als 18-20 anys, ara s'allarga fins al 30 per les condicions de vida que tenim i que els hi hem donat i per les necessitats, diguem-ne, del món laboral. Però al final tothom acaba trobant el seu camí. Alguns el troben i els altres no el troben. Això també passava abans. Per tant, aquells joves que ara es deixen portar per algun influencer o que es deixen portar per algú que arrossega aquests milions, arribarà un dia que se n'adonaran i veuran que el que els hi caldrà és estar ben informats i que per fer-ho els hi caldrà triar una emissora o una altra, una televisió o una altra. Se'n donarà en compte que la premsa de proximitat és aquella que li pots passar el cotó molt ràpidament perquè és la que pot enganyar menys. I se'n donarà en compte que hauran de triar, doncs això que et deia, un dial, o hauran de triar un diari, o hauran de triar un diari digital, o hauran de triar una televisió en la qual dipositaran la seva confiança i, a diferència del que ens havia passat a tots nosaltres, segurament hauran de pagar alguna cosa perquè algú li faci aquesta tria de les notícies. Nosaltres no som res més que uns intermediaris, però que tenim una responsabilitat històrica molt important. I crec que aquesta és la clau de tot plegat. Trobar això, trobar gent que estarà disposada que algú li faci aquesta feina i que se n'en refiï després, sobretot una cosa que torni aquella màxima al món del periodisme. Fets sagrats, interpretacions lliures. És evident, un mateix fet es pot mirar des d'una emissora, des d'una altra, des d'un diari, des d'una altra, amb prismes diferents, però el que és absolutament imprescindible és que la notícia sigui certa. I en aquests moments això no ens passa i, per tant, disfressar de notícia el que hi ha és molta propaganda.
Jordi, has parlat de passar el cotó. M'ha agradat molt aquesta expressió quan parles d'informació de proximitat, de periodisme de proximitat. És el periodisme més delicat de fer, no?, el de proximitat, Jordi, si es vol fer ben fet.
Jo crec que sí, nosaltres vam fer una opció en un moment determinat de fer-ho, és a dir, el periodisme de proximitat és exactament igual d'important que el periodisme generalista, amb una diferència, que tu parles de coses i de gent que trobes a la cantonada de casa quan surts o que et truquen directament a tu, cosa que no passa en els grans mitjans. Per què? Perquè la gent se n'adona, és a dir, és molt fàcil detectar quan algú parla, diguem-ne, de la teva ciutat o parla de la ciutat del cantó, del poble del cantó, de fets que han passat, que es poden contrastar, que la pròpia gent pot saber, se'n donarà en compte si tu estàs explicant una cosa o una altra. Si t'expliquen una cosa a l'altra punta del món, perdó per l'expressió col·loquial, però te la poden colar i és molt menys complicat perquè ningú vindrà a demanar explicacions. Si tu parles d'una cosa que ha passat al cantó de casa, l'has de fer amb tot el rigor possible. Però per fer això, què es necessita? Es necessiten dues coses bàsiques en el món del periodisme que ara en aquests moments no acabem de tenir. Es necessita temps per fer-ho i algú que, diguem-ne, alguna marca que et doni la credibilitat suficient per poder-ho fer.
Jordi, de vegades, però, el periodisme local és el menys tingut per la població a la que hi ha. És a dir, pot venir aquí una furgoneta de Telecinco i tothom obre els ulls, no? En canvi, el mitjà de casa, moltes vegades, potser per aquesta proximitat, bé, diguem-ne que és el de casa i que, per tant, de vegades no es valora tant com s'hauria de valorar, no? Potser hauríem de fer una crida a reivindicar la importància dels mitjans locals.
Jo crec que en el fons la gent ho sap, però també és el que tu deies, que és molt més fàcil criticar el que tens al cantó, perquè et dona la impressió que és més petit i ve una cadena d'aquestes. Hi ha hagut desgraciadament casos en els quals han estat molt mediàtics que s'ha pogut comprovar el poc rigor que tenen aquest tipus de mitjans. I llavors hi ha un altre problema que jo crec que s'ha de diferenciar molt ràpidament. És a dir, hi ha la gent que fa informació, hi ha la gent que fa i la gent que fa i algunes d'aquestes cadenes fan purament espectacle. Venen amb una idea clara i busquen alguna gent que els digui tot allò i el que fan és, a vegades, enriure-se'n fins i tot de la gent. Però la gent no és tonta i això ho acaba detectant.
Jordi Grau, president del Col·legi de Periodistes de Catalunya, les comarques de Girona, et deixem treballar perquè sabem que, a més, tu també estàs a primera línia, per tant, doncs, endavant, per molts anys, que ja en portes uns quants a la professió, i a seguir cultivant aquest coneixement perquè les noves generacions sàpiguen com afrontar el periodisme del futur. Una abraçada gran, amic.
Moltes gràcies i bona feina, que és la que feu sempre.
Una abraçada. Doncs amb aquestes bones reflexions d'en Jordi Grau tanquem avui el nostre programa. Gràcies a tots per la confiança. I el Puigverd, fins demà.
Fins demà, companys.
Anem a reflexionar, que vagi bé.
Tweeting, la botiga d'informàtica i telefonia del centre d'Olot, on hi trobaràs tot el que necessites. Ja estàs ben equipat per aquesta tardor. A Tweeting hi trobaràs els portàtils i les tablets fetes a la teva mida, a més de tots els seus complements. I també a Tweeting hi trobaràs les millors tarifes. Contracta fibra i mòbil amb Mas Mòbil per només 39,90 € al mes i entraràs en el sorteig de 250 €. Tweeting, servei tècnic propi i atenció personalitzada al carrer Sant Ferriol 3 d'Olot. Telèfon 972 26 24 25.